Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Queda un programa. I per què queda un programa? Doncs queda un programa pels 500 programes de Meteo Mauri. Més de 10 anys de cada setmana programació ininterrompuda de Meteo Mauri i Green Meteo Mauri. Som al programa 499, darrer dijous del mes de març. Cap a la neu, parlant de remuntadors, neu produïda, tecnologia, amb el cap d'explotació de Masella, el David Sirvent. Atenció a l'entrevista Green, un dels gegants planetaris en coneixement de la biologia marina. Ell està ubicat a Washington, però és de Torroella de Montgrí, si no recordo malament, o com a mínim molt vinculat. És l'Enric Sala, explorador, a més de National Geographic. 30 minuts d'entrevista. El Llara Triple Plus, ciutat i consum responsable, amb en Gallego, els consells pràctics per estalviar aigua a la llar. Ens parlarà també a Mobilitat Green dels patinets elèctrics i les 30.000 multes en el primer any d'implantació de sancions, podríem dir, més regulars. I empresa i comerç a Triple Plus, l'adeu definitiu a la cimentera de Montcada, es pregunta el Gallego, sabrem si serà així. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Set dies d'una temperatura anòmala, anormalment alta en molts casos, i que en les últimes 48-72 hores s'ha desbocat a molts indrets, tret de la línia costanera. A la línia de la costa, valors de 15, 18, 19 graus, fruit del vent fresc de mar. Però a l'interior, aquesta és època en què la radiació solar ja és marcada. Recordem que estem a 10 dies de l'equivalent a finals d'agost en radiació solar, i això es nota moltíssim. I això sí, els últims dies, l'última setmana de pluja, pràcticament ni gota.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, tenim foto guanyadora del mes de març també, i la finalista de la setmana, la Mariona Rifà. Matí nítid i mar plana al Masnou, foto de fa 3 dies, el dia 27, amb un skyline absolutament blau contundent. A l'horitzó s'entreveu la muntanya de Montjuïc i el perfil de la ciutat de Barcelona, molt, molt petitó, el mar amb un blau intens i l'arena de la platja absolutament marronosa. I el guanyador del mes de març de platges i aigües interiors, l'Abel Marc, el francolí sense aigua a l'Espluga de Francolí. Foto del dia 5 de març. Atenció, Abel, t'emportes un xec regal que és per dues persones, tu i qui vulguis. Experiència de 2 hores al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, a l'Espai Cel, amb les dates a concretar amb el balneari.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Cap a la neu, i ho fem de la mà de Masella, aquesta estació de la Cerdanya, i tenim a l'altra banda de la línia digital el seu cap d'explotació, el David Sirvent. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc, què tal?
Bé, escolta'm, parlarem de remuntadors, parlarem de neu produïda, però ara micròfon tancat deia com porteu això de la calor? I em deies, doncs mira, prou digne, prou bé, per què?
Bueno, prou bé perquè l'estació de Masella està totes les pistes orientades al nord i tenim tots el que són els pins, el bosc, que ens donen molta ombra a les pistes i això fa que aguanti molt més la neu.
Sorprèn perquè... Bé, sorprèn. No és que no m'ho cregui, no ho poso en dubte perquè ja saps que conec bé l'estació.
Sí,
Però està clar que al final la natura en alguns indrets fa màgia, en d'altres no tant, i en definitiva, doncs, aquesta... Bé, al final els arbres donen millor temporada i aquesta orientació, que és fruit, evidentment, de la disposició de la muntanya, que no la podem canviar, és com és, doncs mira cap a nord. Escolta'm, David, en una temporada com aquesta, però també en el record en moltes d'altres temporades realment irregulars com estem tenint darrerament, sense neu produïda, sense tecnologia, és que no podríem esquiar,
no? No hauria sigut possible. Hi havia temporades com l'any 89-90,
recordo,
que Masella va obrir el primer de maig, l'1 de maig, va obrir un dia. Sense neu artificial no estaríem on estem. Importantíssim. I... clar, cada vegada neva amb menys regularitat, poder, i sobretot les nevades aquí, a la zona aquesta de Masella, les tenim més també a la primavera.
Clar, quan sortim de l'hivern.
Sí.
Per tant, si tenim fred al novembre, si tenim fred al desembre, podem esquiar gràcies a la tecnologia en molts casos. Directament és així, eh?
Sí, totalment. Sí. De fet, aquest any, tal com vam tenir els voltants de Nadal, que justament feia molta calor tot el territori, si no hagués set per la producció de neu, no haguéssim esquiat els Nadals.
Està clar. Escolta'm, tu ets, portes a l'ADN les màquines, la neu, i això ja és heredat de pare a fills, per entendre'ns. Sí. Aleshores, a partir d'aquí, tu has vist precisament l'evolució d'aquell 89-90 que obre els ulls a moltes estacions, entre les quals Baqueira, Masella, etc., a dir, alguna cosa hem de fer. I aquella primera sequera marca. I des de llavors fins ara m'imagino que les màquines, els tubs, les bombes, la possibilitat de produir amb temperatures més marginals, tot això és un món absolutament diferent després de 30 anys.
Moltíssim. Lo que més, una de les coses que més poder avançar tecnològicament a les estacions d'esquí seria la producció de neu. Els canons del principi, Masella va muntar els primers canons a l'any 94, al principi aquests canons eren, diguem-ne, poder poc eficients per la quantitat de neu que produïen. Ara els canons d'última generació el que fan és que tenen una eficiència energètica molt més bona i produeixen més neu. Això és el que més s'ha notat.
Més neu i més possibilitat de produir-ne potser de més qualitat amb una temperatura més propera al zero i potser no necessàriament tan baixa?
Clar, això ha canviat moltíssim i el que han anat a buscar és l'eficiència energètica i després que amb temperatures, inclús podríem dir, segons la humitat, temperatures positives, estem parlant de mig grau positiu, un grau positiu, poder arribar a fer neu, sempre i quan tinguem una humitat baixa.
Clar.
La neu artificial, necessitem un fred exterior, una temperatura seca, si pot ser negativa, millor, però és tan important la temperatura seca com la humitat.
Clar.
Ja que la neu artificial, quan surten les petites gotes que surten del canó, s'han de refredar i evaporar. Per tant, és molt important la humitat.
Escolta'm, maquinària. Anem a la maquinària. La retracs a les pistes, també el canvi és brutal. Estem parlant antigament d'unes màquines que, depenent de qui agafava la màquina i com era el perfil de la pista, gairebé podia trinxar la pista més que trepitjar la neu, i ara...
Bueno, clar, és que les màquines han canviat moltíssim. Abans les màquines, en un principi, només treballaven amb la pala i no portaven el que és el rodillo fresa a darrere, que serveix ja per acabar de triturar la neu i allisar-la. Després, amb els anys, van incorporar aquest rodillo a darrere, però les màquines eren d'un motor petit i d'una amplada...
petita.
Més petita que ara. Clar. Ara les màquines tenen 600 cavalls de potència i una amplada de 7 metres. El cavall que es farà amb màquina és, bueno, és totalment diferent a el que era abans. És impensable fer-ho. Sí, sí.
Escolta, remuntadors. Els remuntadors, històricament, a les estacions d'esquí han tingut molt, molt pocs incidents greus. D'incidents sempre n'hi ha. La tecnologia, evidentment, sempre veus, un Mercedes parat a l'autopista i dius, ostres, tu, amb el que costa aquest cotxe, també pot tenir problemes. I la tecnologia, per tant, sempre pot donar algun problema, però si realment hi ha unes instal·lacions segures, són els remuntadors, i és que el seu muntatge, les revisions constants, les proves, etc. Tu que ho has mamat en persona, perdona l'expressió, això és fonamental.
Home, la seguretat dels remuntadors és el més important que hi ha a l'estació d'esquí. Els remuntadors hi transportem persones, i per tant aquí la seguretat és el que més prima de tot. Els remuntadors fem, per exemple, no? Fem uns manteniments anuals constants, que aquests manteniments sempre són encarats al manteniment preventiu. Sempre estem avançant-nos a el que ens pugui passar. El desgast de les peces, ens avancem, les canviem, i després tenim uns manteniments que són d'obligació pel Departament de Transport per Cable de Generalitat de Catalunya, que, per exemple, l'obligació és cada 15 anys fer una revisió completa de la màquina. Això vol dir, completa vol dir de tot. Desmuntem les pilones, ho revisem tot, revisem totes les politges, tots els cargols, petits cargols de les cadires, petits cargols, el que sigui, tot. I es substitueix per peces noves. I això garantitza una màxima seguretat.
Escolta'm, posem per cas que marxa la llum en una estació d'esquí, allò que ens deixaria gairebé a la societat nostra fora de joc. Els remuntadors, però, continuarien funcionant.
Els remuntadors continuarien funcionant només per l'evacuació de la gent que hi ha a la línia.
D'acord.
La gent que hi ha a la cadira. És a dir, a través d'un motor de gasoll, motor tèrmic, l'utilitzaríem, desacoplaríem el motor elèctric i acoplaríem el motor d'emergència. Tèrmic. El motor d'emergència és un motor dièsel. Aquest motor funciona, clar, com funciona amb gasoll i no depèn d'electricitat, ho podem fer. I tots els components de seguretat que depenen d'electricitat ho fem amb bateries. Tot això ja està tot posat. Vull dir, nosaltres a fer el canvi del motor elèctric al motor dièsel per fer una evacuació estem menys de 5 minuts. Menys de 5 minuts. A la que se'n va la llum, en menys de 5 minuts, podem tornar a tenir la cadira en funcionament a una velocitat reduïda, perquè quan es treballa amb el motor d'emergència es treballa a una velocitat de 1,5 metres per segon, vale? I amb aquesta velocitat ens permet treure i buidar la línia de gent.
Posem per cas, però, que a més aquest motor falla. Aquell dia, no ho sé, baixa el senyor Murphy i aquell dia falla o es trenca una politja i crac, 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 i allò queda clavat.
Aviam, l'última evacuació que faríem a un telecadira, poc probable, perquè el motor d'emergència, nosaltres, per exemple, el posem en marxa cada matí, i depenent del fred exterior el anem posant en marxa cada hora. Per què? Perquè com que el gasoll hi ha possibilitat que es geli, nosaltres el anem posant en marxa. De fet, si una instal·lació, el motor d'emergència, per lo que sigui, no funciona, la instal·lació la tanquem al públic. Perquè no podem garantir que si s'anés la llum o tinguéssim algun problema, evacuar la gent. Sí que, si tinguéssim un problema amb el motor d'emergència, que, bueno, com tu bé dius, podria venir el Murphy i fer-nos una mala passada, l'última solució seria treure la gent de les cadires amb evacuació amb cordes. Això vol dir que els pistes socorristes de l'estació, més a més la col·laboració dels Mossos de Muntanya i els bombers, tant voluntaris d'ALP com de la Cerdanya com els GRAE, vindrien, que sempre fem unes pràctiques conjuntes,
Ja recordo, la recordo, ja m'heu baixat alguna vegada d'una cadira amb cordes.
Sí, per això. Sí. Aquesta seria l'última solució que tindríem. Però abans de que passi això, crec que les coses van millor, perquè hi ha molta seguretat avui en dia amb el remuntador.
Està clar, està clar. Perfecte. Doncs hem repassat una miqueta les màquines que fan possible l'esquí avui en dia, màquines imprescindibles perquè hi hagi neu a les pistes, màquines imprescindibles perquè els remuntadors funcionin amb tota la seguretat del món. El David Sirvent és el cap d'explotació de Masella. David, un plaer, com sempre, una abraçada i sort en aquesta recta final de temporada.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, que vagi bé, bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs. Masella produeix neu des de la dècada dels 80 o la dècada dels 90? N'hem parlat a l'entrevista. Un aplicador de cera líquida en zero per en... serà en fred o en calent? Pot triar el guanyador o la guanyadora. I de la setmana passada el Meteoneu, que deia fins a quina edat es formen els esportistes en aquest centre de tecnificació, era per sota dels 20 anys. Tenim guanyador d'aquesta cera líquida en zero, recordeu, 100% ecològica, per tant, sense derivats del petroli. Això és una novetat mundial. Podeu triar entre fred o calent. I el Santiago Parra de Barcelona, això és el que haurà de fer, si ho vol en fred o en calent.
L'entrevista.
Bona tarda, això és Entrevista Green, José Luis.
Què tal?
Avui tenim un convidat champion.
Avui tenim, efectivament, pels que ens entusiasma la natura, la biodiversitat, i en concret la biodiversitat marina i els oceans, doncs tenim un convidat que jo no crec que, sobretot en el nostre país, sense cap mena de dubte, però fins i tot a nivell internacional és una de les primeres figures que tenim, no només en l'àrea de l'exploració i de la investigació, sinó una àrea molt important també, que és la de la divulgació, no?
Clar.
La divulgació de tot el que està passant.
I clar, trobar persones que combinin tot...
Complicat.
És complicat.
Sempre tenim, de la banda de la ciència, grans ments, però que són, doncs, una mica garrepes amb això de compartir coneixement. Però quan tenim amb dues vessants
garrepes
cobertes...
Garrepes o pocs...
No ho sé. Ens ha passat aquí a l'estudi, que hem tingut eminències i que se'ns han quedat clavats.
Sí,
ja t'asseguro que no passarà avui.
S'han gripat, no passarà. Enric Sala, des de Washington, un biòleg marí, però bé, explorador de National Geographic, on va impulsar el projecte Pristine Seas per protegir els llocs més salvatges de l'oceà. És autor del llibre La natura de la natura, on es posa en valor la diversitat, la biodiversitat del planeta i la necessitat de protegir-la. Enric, bona tarda.
Bona tarda, Francesc i José Luis. Moltes gràcies per convidar-me i espero no quedar-me clavat en el vostre programa.
No, home, no. Sabem positivament, el José Luis així ens ho va prometre, que això rutllarà molt bé. Deixo el José Luis...
Ho comparteixes, aquest punt que he fet, Enric? Comparteixes que el coneixement científic de vegades els hi costa de compartir? No sé quina seria aquesta raó, no? Però ens hem trobat a gent que té amb una capacitat i amb uns tresors per compartir, que en canvi aquí no sé si t'has trobat tu una vegada.
No, totalment. Jo era acadèmic, jo era professor a la Universitat de Califòrnia fins l'any 2007. I imagina't, jo quan vaig entrar com a professor assistent als acadèmics joves, vam tenir una reunió amb el chancellor de la universitat i ens va explicar que ens avaluarien amb tres criteris. Un és la investigació científica. Hem de publicar articles en les revistes més bones.
Molt bé.
Dos és ensenyament. I ens deien, doneu una classe per any, feu el mínim. I tercer és el servei. I això inclou servei públic. Dius, esteu... Per què no us apunteu a un comitè de la universitat que no tingui més d'una reunió a l'any i servei públic i divulgar, oblideu-vos, això no compta per res.
Oh,
sí que ho he vist. Estava engranat en el sistema acadèmic i cada vegada hi ha més investigadors que volen comunicar, però sí que tinc molts col·legues que estan... es posen molt nerviosos i molt, gens còmodes quan han d'explicar la seva ciència al públic.
En canvi, en l'àmbit de la biodiversitat, que és el que ens ocupa, doncs això, posar en valor el que ens aporta, és imprescindible per intentar seduir a la gent perquè la protegeixi, la conegui primer i la protegeixi. Tu ens podries fer quatre pinzellades ràpides d'això, de què ens aporta la biodiversitat i per què cal conservar-la?
La biodiversitat és la varietat de la vida que hi ha al planeta Terra, des dels microbis fins a les plantes, fins als animals més grans. I no hi hauria espècie humana sense totes aquestes espècies, perquè tot el que necessitem per sobreviure depèn del treball de tres espècies. El menjar que mengem, la polinització de les nostres collites, la filtració de l'aigua pels boscos de manera natural, la captura i la captura de la nostra contaminació de carboni per boscos, per exemple, la regulació del clima. O sigui, no podríem viure en aquest planeta. El que fa rutllar aquest planeta, el que fa funcionar aquest planeta de manera tan espectacular és 9 milions d'espècies de plantes i animals i potser un bilió d'espècies de microbis. No sabem quantes espècies hi ha.
Bilió de microbis...
Fixa't, és un àmbit de la biodiversitat que ens queda tan llunyà, a l'àmbit de això, dels microbis. Això és Lynn Margulis al màxim, no? Mm-hmm. La Lynn sempre deia que quan estàs investigant i quedes seduïda i se't cauen els mitjons pel terra, com diu el Martí Boada, mm-hmm. de veure tanta bocabadat, de veure tanta... Llavors arribes al món dels microbis i...
I ara, escoltant-te, Enric Sala, els que ens dediquem a la meteorologia i a la climatologia, a Catalunya tenim diversos especialistes, i un dels que omplen les aules i deixen bocabadats, t'agradi, estiguis més pròxim o menys a la meteorologia, és el Javier Martín Vide.
Magnífic.
I em recordava ara com s'expressa l'Enric, com...
Sí, amb aquesta passió, amb aquesta vocació.
Vocació, amb aquesta claretat, amb les paraules justes i mesurades.
No hem subratllat una vessant. Ell ho ha dit que fins a l'any 2007, crec que has dit que havies estat en el món acadèmic i que va penjar la bata, com si digués, en aquest sentit, per dedicar-se a l'exploració i va ingressar a aquesta gran organització, institució, diríem, no? Mm-hmm. Perquè per tots els que ens dediquem, li devem tant a National Geographic, ens ha costat tant el coneixement del nostre planeta, ens ha costat tant els paisatges més llunyans i més...
I mira que ens costa poc rebentar-lo.
Aquí, efectivament. I aquesta vessant de l'exploració és molt important, oi que sí, Enric, a l'hora de parlar i de dirigir-te al públic, haver conegut aquests espais?
No, totalment, perquè és... A la gent... Mira, només has de mirar quan... La NASA va llançar el telescopi James Webb, no? Aquest nou telescopi que és espectacular.
Magnífic.
Que ens ha estat portant aquestes imatges extraordinàries que no havíem vist mai de l'univers. Mai hi havia hagut tanta atenció per un aconteixement científic. Aquí als Estats Units la gent estava esperant el minut que la NASA alliberés les 5 primeres imatges del telescopi. O sigui, això no és només exploració, és descobriment.
Aquí.
I nosaltres el que hem vist quan anem a aquests llocs remots a explorar, a investigar i ajudar a protegir-los, quan hi ha molta gent que viu en aquests llocs, gent que viu en illes enmig del Pacífic, que coneixen molt la pesca, no? Però no s'han fotut mai a sota aigua. I nosaltres els posem en el nostre submarí, els baixem a 100 metres de fondària i descobreixen un món nou. A 100 metres de fondària al cantó de casa seva i no coneixen el que tenen. Llavors, l'exploració, el descobriment, torna qualsevol persona en un nen petit absolutament fascinat, enamorat del món natural.
Escolta, què se sent i què veus a 100 metres de fondària? Bé, 100 metres o no sé quines fondàries has baixat, però què se sent allà baix i què veus per la finestreta i les càmeres?
Sí, a 100 metres hi ha poca llum, baixem, tenim un submarí que baixa fins a 400 metres i és prou fosc. I a vegades, amb el sonar, detectem una muntanya submarina, la superfície de la qual està, la cimera de la qual està a 300 metres de la superfície. Posa. Llavors nosaltres baixem el submarí, no, baixem en caiguda lliure, es torna tot negre, i amb el sonar veiem que estem ja a 30 metres de la cimera de la muntanya submarina, a 20 metres, 10 metres. Encenem els llums i és com si aterréssim a la lluna. Un lloc on segurament no ha baixat mai ningú.
Oh, clar.
Hem descobert esculls de corall profuns, espècies de peixos que no veus mai a la superfície, coralls que poden tenir 4.000 anys d'edat, esponges d'unes formes, esponges carnívores, unes coses extraordinàries, com entrar en l'espai exterior, però amb vida.
Clar.
Això és fa de mal dir. Jo sempre m'hi he estat de fer aquest comentari, però ara que no ens escolta ningú, el faré.
D'acord.
Hem dedicat molts esforços. Has parlat de la NASA. Hem dedicat molts esforços a l'exploració de l'espai, que crec que, i tant, imprescindibles, necessaris, i ens han permès donar grans zancades com a espècie, d'acord? Però què ens està passant? Com és que tenim l'exploració dels fons marins i de la biodiversitat marina tan... Jo tinc la sensació, no sé si és correcte, tan oblidada. Com és que no acabem d'apostar d'una manera decidida, primer per conèixer i després per preservar aquest gran patrimoni que tenim aquí sota?
Estic totalment d'acord amb tu, José Luis. Mira, hi ha dos tipus d'exploració. Una és l'exploració científica per descobrir, com va fer el Charles Darwin, per exemple, quan en el vaixell Beagle va anar al voltant del món durant 5 anys, o el von Humboldt, o gent que, naturalistes, que van a descobrir.
Però amb uns també corrents marins decisius, ja ho crec.
Exacte.
Bé, no, vull dir, els que els hi dona nom, no?
Exacte. Bueno, Humboldt era una persona extraordinària que va canviar totalment la ciència en el seu temps. Sí. Bueno, aquest és un tipus d'exploració, però en el diccionari hi ha una altra definició d'exploració, que és exploració per explotació de recursos.
Aquí.
Això vol dir exploració per trobar nous jaciments petrolífers o de gas. O ara mateix hi ha un interès enorme per el que es diu deep sea mining, no? La mineria profunda.
Terrible.
Perquè hi ha nòduls, hi ha cobalt, manganès i altres minerals que els estem esgotant a terra i es troben en algunes zones submarines, es troben en grans quantitats, i ara és com la febre de l'or. Hi ha empreses que estan molt ansioses d'obtenir milers de milions de dòlars explotant aquests fons profuns que no els ha explotat mai ningú. No? Llavors, esclar, hi ha aquest perill, que fins ara l'exploració científica costa molts diners, i especialment la de les zones profundes, perquè requereix grans vaixells i submarins, etc. És molt car. No? Un vaixell amb un submarí de la NOAA, de l'Agència Americana d'Exploració, etc., estem parlant de 50.000 dòlars al dia. Clar, és molt car, això, no? El nostre vaixell submarí és molt més petit, nosaltres som molt més econòmics. Però costa molt això. Però ara augmentarà l'exploració, però amb diners comercials, esperant que amb la destrucció de fons marins hi haurà gent que s'enriquirà de manera espectacular.
Uf. Escolta'm, en aquest sentit connecto amb un company que tinc a TV3. És un tècnic. Fa 20 i escaig anys que ens coneixem i que ara fa poc va estar de fotògraf submarí a l'Antàrtida. El Carles fa molts anys que fa submarinisme, etc. I em diu, escolta, és que no t'ho pots imaginar, diu, fa 20 i escaig anys que el fons marí que jo coneixia de la costa catalana, feia referència a la costa catalana, diu, era d'una manera, diu, però tu no saps com ha canviat, tu no saps com hem anat enrere, etc etc. Això, desgraciadament, s'està veient a tots els mars i oceans del món.
a tots els mars del món. Sí, la Mediterrània és un cas particularment trist perquè és la mar que s'ha explotat més històricament. No? Ja en temps dels romans, ja Plini parlava de la sobreexplotació d'algunes espècies al voltant de la península itàlica. No?
Imagina't.
I la Mediterrània és una de les mars amb l'abundància de peixos més baixa. 3/4 de les poblacions de peixos que es pesquen comercialment estan sobreexplotades, estan sobrepescades. Però hi ha esperança, perquè hi ha zones que ens mostren que si protegim una zona de la pesca, totalment, i deixem que aquella zona es recuperi, es recupera espectacularment.
I amb una rapidesa molt ràpida, sí.
Medes, molt ràpidament.
Medes seria un exemple, possiblement.
Les Illes Medes és un exemple espectacular que, a més, dona quantitat de treball, no sent centenars de llocs de treball, i cada any només porta 12 milions d'euros a l'economia local, només de gent que va a fer immersió en vaixells de fons de vida, etc. Llavors, hi ha un problema, que hi ha masses escafandristes a les Illes Medes, perquè és l'únic a Catalunya, entre un trosset petit al Cap de Creus, la reserva de Ses Negres a Begur, que és superpetitíssima, una zona de Pedregar a Tarragona, i les Illes Medes, la zona totalment protegida de la pesca a Catalunya, són 2,5 km². O sigui, és el tamany del Poblenou. Clar, tothom vol anar a veure els peixos, els meros enormes de les Illes Medes. I la gent diu, és que hi ha masses escafandristes a les Illes Medes. No, el problema és que no hi ha prou Illes Medes.
Aquí,
hi ha demanda social per vida marina, hi ha demanda per llocs naturals, però el govern no ho entén i de seguida es tira enrere davant la pressió del lobby de la pesca.
Molt bé. Enric, tu vas ser un dels impulsors d'aquest acord que vam arribar el mes de desembre, a la cimera de la biodiversitat de Montreal, de preservar el 30% del planeta, no? El 30% dels oceans, 30% cap al 2030. Aquest èxit que tots vam anunciar i vam celebrar, ara també que no ens escolta ningú i que estem aquí en la intimitat, sincerament, tu t'ho creus? Creus que serem capaços d'assolir aquest repte? Que ens ho plantejarem com un deure?
No tothom, però jo tinc esperança perquè hi ha països que ja ho han fet. L'any passat, per exemple, vam treballar amb el govern de Colòmbia. Ells tenien protegit com un 15% de les seves aigües i el president Duque va dir: jo no només recolzo aquest objectiu científic basat en ciència d'almenys 30% del mar protegit pel 2030, per totes les raons que sabem, ecològiques, econòmiques, etc., sinó que ho vull fer abans del 2030.
Sí.
Llavors, l'any passat vam estar amb ells fent investigació científica, recollint dades per recolzar, justificar la protecció de les zones més importants, i Colòmbia va bàsicament doblar l'àrea protegida i ja han arribat al 30%. Costa Rica ha fet el mateix, Seychelles, 30%. Gabon, a l'Àfrica de l'Oest, 30%. Palau té 80%. Xile, 25% totalment protegit de la pesca i és un país pesquer. Aquests països s'han adonat de que la pesca no té futur a menys que hi hagi zones on la vida marina es pugui recuperar i ajudi a repoblar la resta de les seves aigües. Això és el que em dóna esperança, que hi ha països que ja ho han aconseguit. Si aquests països ho poden fer, altres també ho poden assolir.
Quin plaer escoltar-te.
Sí. Enric, tu deies el govern, etc., aquí a la costa catalana, des de fa un temps tenim un director general de pesca, que és el Sergi Tudela, científic, i gran coneixedor del Mediterrani, etc., etc. Li dones confiança? Ho dic perquè, entén-me, crec que té ganes i té un historial llarg d'estudi, de defensa, però no sé si quan estàs al govern les coses es compliquen molt més.
Sí, bueno, jo conec en Sergi de fa molts anys, és un professional extraordinari, però el problema és que és només el director general de pesca. Mira, Jacques Cousteau, en els anys 70 hi havia una campanya per llançar residus radioactius en fosses submarines. I el govern francès tenia pensat llançar aquests barrils amb residus radioactius en algunes zones de la Mediterrània. I en Cousteau va anar a l'Élysée, a París, a parlar amb el Jacques Pompidou, que era el president.
Sí.
I el Cousteau li va fotre un rotllo de mitja hora dient per què això era un desastre ecològic, això, etc etc. I després de 30 hores de 30 minuts escoltant-lo, el Pompidou li diu: «Monsieur Cousteau, capitán Cousteau, jo ho entenc perfectament, estic totalment d'acord amb vostè, però vostè ha de pensar que jo només sóc el president de França». Hi ha interessos molt forts, no? I encara que tinguis professionals amb una visió clara, hi ha interessos industrials molt forts que tenen molta influència en les decisions polítiques.
Ens agradaria que ens parlessis una miqueta de la teva tasca en National Geographic, perquè ho trobo apassionant, i que estiguis allà i que puguis desenvolupar la teva tasca en una institució tan important, no? Sobretot en l'exploració dels oceans. Què és el Pristins? Què és aquest projecte tan interessant? On són aquests tresors de Pristins 6? Sí. Com estan en aquest moment? Arribarem a temps de salvar aquestes joies?
Espero que sí. Mira, la història és... Jo estava a l'acadèmia, a la Universitat de Califòrnia, i jo investigava els impactes de l'home sobre el mar, la pesca i l'escalfament global, sobretot. I havia de publicar articles científics explicant totes les nostres troballes. I cada vegada que escrivia un article científic m'adonava que l'únic que estava fent era reescrivint l'obituari, l'escala mortuòria del mar. Cada vegada explicava com estàvem destrossant tot amb més dades. I jo em sentia com el metge que t'està explicant com et moriràs, però no t'ofereix cap cura. I aquell dia vaig decidir abandonar la universitat i dedicar-me a la conservació a temps complet. I vaig venir aquí a Washington, vaig trucar a la porta de National Geographic i els vaig fer una presentació i els vaig dir: «Mireu, podem combinar la meva experiència científica, jo ja he fet, jo ja he organitzat expedicions a llocs remots, i la marca de National Geographic i els mèdics de comunicació, la recerca, exploració i comunicació, per convèncer els líders dels països, els que pertanyen a les zones més salvatges del mar, on no viu ningú, que encara estan verges, a protegir-les en reserves marines abans que sigui massa tard». Els va agradar la idea. Vaig venir aquí a Washington el 2008 i hem estat a més de 30 llocs now, ja. Hem aconseguit protegir 26 de les reserves marines més grans del món, i el tamany total combinat és 6 milions i mig de quilòmetres quadrats. És com 13 vegades el tamany de la península Ibèrica. Sí. Que està totalment protegit de la pesca, des de l'Àrtic fins a l'Antàrtida, fins als llocs tropicals. Però, clar, vam començar amb llocs salvatges, però no hi ha tants llocs que estiguin deshabitats en el mar, inclús en illes al mig del Pacífic. Llavors hem començat a treballar més i més amb comunitats locals, pobles indígenes, hem estat treballant amb comunitats inuit a l'Àrtic de Canadà. Ells volen desenvolupar les seves pròpies reserves marines, però no tenen la capacitat d'anar sota aigua, tot i que són uns coneixedors de la història natural a sobre del gel extraordinària. I ens van demanar ajut. Llavors hem anat a recolzar-los. I ara, en els propers 5 anys, tenim un pla amb el nostre vaixell submarí, passar els propers 5 anys al Pacífic Central i Occidental, amb Melanèsia, Polinèsia, Micronèsia, per ajudar aquests països que s'han compromès amb el 30x30 a ajudar amb la investigació científica i la comunicació per recolzar-los a que puguin protegir les zones, que no només protegeixin la biodiversitat, sinó que a més produeixin tant de peix que la pesca al voltant d'aquestes reserves serà millor que ara mateix quan estan pescant a tot arreu.
Estem quedant astorats.
Jo, personalment,
jo també, perquè, Enric, t'haig de dir, Enric, que malgrat els meus 38 anys de feina i la meva vinculació mediambiental dels últims 10 amb aquest programa, etcètera, etcètera, jo no t'havia escoltat mai. És a dir, sabia de les teves referències, bé, de la teva feina, però no t'havia escoltat, i estem els dos aquí embadalits. Enric, situa'm una miqueta per acabar l'entrevista. D'on surts? D'on surts? És a dir, surts de Catalunya, això està clar, però aviam si m'entens. És a dir, així com el José Luis, la seva passió de petit, doncs és anar a perseguir ocells, etcètera, etcètera, la meva doncs anar perseguint núvols amb 14 o 15 anys i mira les casualitats de la vida i al final acabo la universitat amb el Javier Martín Vide, etc, etc. Bé, cadascú té el seu camí, format per la sort, les ganes de tirar endavant, de coneixement, les casualitats, moltes coses. Enric, com creixes des de Catalunya cap al món?
Sí, jo vaig néixer a Girona, vaig passar els estius a la Costa Brava i jo estava absolutament fascinat pels documentals del Félix Rodríguez de la Fuente i Jacques Cousteau.
Sí, home.
I, però clar, jo anava a nadar a Tossa de Mar o a Platja d'Aro i a sota aigua no hi havia res. I clar, això no era com els documentals d'en Cousteau. Fins que quan vaig fer... vaig anar llavors a la Universitat de Girona, llavors a la Universitat de Barcelona, però quan vaig complir 18 anys em vaig poder treure la llicència d'escafandrista de fer immersió.
Sí.
I la primera immersió que vaig fer amb el meu instructor, el meu amic Josep Maria Llenes, de l'Estartit, va ser a les Illes Medes. Llavors, jo estava acostumat a un mar on no hi havia res. Imagina't, salto l'aigua i era com si m'hagués catapultat a dintre d'un episodi del Jacques Cousteau. Els meros, els pops, les escòrpores, els jubarros, tot el que mancava del mar de la meva infantesa estaven allà. I va ser aquell moment que em vaig adonar, uau, la Mediterrània havia de ser tot així.
Clar.
No? Llavors, això va ser el que llavors em va impulsar a fer un doctorat a la Universitat de Marsella. Llavors vaig tenir la sort de tenir una beca postdoctoral per anar a la Institució d'Oceanografia Scripps a San Diego, a Califòrnia, per 2 anys, però llavors em van contractar com a professor i la resta és història. Però va ser la inspiració del Félix i sobretot d'en Jacques Cousteau i aquella immersió a les Illes Medes i també la sort que vaig tenir de tenir uns professors absolutament extraordinaris, tant a l'Institut com a la Universitat de Girona i a la Universitat de Barcelona, sobretot a l'escola del professor Margalef.
Caram,
que interessant.
Sí.
Quina
sí, sí.
Màgia.
I fa poques setmanes entrevistàvem a la neta del doctor Margalef, l'Olga Margalef, que corre també pel món.
Una tasca molt, molt important, sí. Està fent d'estudiar l'escalfament climàtic,
sí,
i fent un seguiment.
Sí, 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 a les zones àrtiques, etc.
Efectivament.
Enric, hem arribat al final de l'entrevista. Un plaer, de veritat, escoltar-te, perquè, bé, està clar, ets d'aquelles persones que crees addicció en el teu àmbit de coneixement professional i, per tant, l'enhorabona i una abraçada molt gran des de Catalunya.
Francesc i José Luis, una abraçada molt gran. Moltes gràcies per convidar-me al vostre fantàstic programa.
Gràcies.
Gràcies,
Enric, de debò.
Adéu-siau, Washington.
Adéu. Passi-ho bé.
El concurs.
A quina àrea de la biologia dedica especial atenció l'explorador català Enric Sala? N'acabem de parlar. És l'eix vertebral d'aquesta entrevista. Atenció, estoig premium de mels clàssiques, però també hi ha bombons, com a mínim de mel, ametlles garrapinyades, torró, vinagre ecològic, etc. Tot això de torrons i mels alemany. De la setmana passada, Meteoscapades. Quin nom té l'edifici modernista del Museu del Suro? La resposta era Vinke amb Meyer. Marta Seco, de Granollers, s'emporta una ampolla de cava rosat, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Consells pràctics per estalviar aigua a la llar.
No és d'ara, eh? Nosaltres, que la gent no pensi que ara, per aquesta situació de sequera, estem aquí posant el focus sobre l'estalvi d'aigua. No, aquest programa és una de les claus i és una de el tema de l'aigua ha vingut des del principi, no?
I el consell aquell, que ell ens hi vam quedar tots, dutxar-se junts a la dutxa, Greenpeace.
Això ho diu Greenpeace, sí.
Això no ho recomanem.
No,
dutxar-se junts a la dutxa...
pot provocar un increment de la població.
No, del consum d'aigua.
si també també clar,
fet. Vull dir...
A no ser que tanquis la xeta. Però bueno, en tot cas, ei, 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 això és molt verd. Això és molt verd. Anem en el pitjor sentit del verd. Coses que són molt, molt pràctiques i que la gent de vegades no s'atén. Tothom parla de tancar la xeta quan t'arreta les dents, de dutxar-te en comptes de banyar-te, totes aquestes coses. Molt bé. Algunes coses sorprenents. Una, el degoteig. Clinc, 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 tota la nit, aquella aixeta. Clinc, clinc. Jaume, hauríem d'arreglar l'aixeta. Pum. Clinc, clinc. Sí, ja t'ho tocarem. Clinc. 1.000 litres.
El Jaume,
mil litres d'aigua al mes. Imagina't.
Sí, sí.
Només a trucar...
Un metre cúbic.
O sigui que és important. Segona, el mite de que ara ja no fem servir el rentavaixelles. Rentem a mà. Cuidado! Cuidado amb aquest tema.
Compte, sí.
Perquè no hi ha només una qüestió d'eficiència energètica, que evidentment que sí, evidentment que el rentavaixelles té una demanda d'energia més gran que la... Si és que rentem els plats amb aigua freda, si rentem amb aigua calenta, compte també. En tot cas, el consum de l'aigua del rentavaixelles per quatre serveis, quatre serveis inclosos els estris de cuinar...
Sí, sí, omplir el rentaplats, que són 12, 14 litres...
Que l'has clavat, molt bé, 12 Hola, litres, sí, 12 sí. litres, 12 clar. Litres.
És a dir,
saps quan és
hi ha algú que sigui capaç... No. Clar que sí, eh?
No, és que estan fets els números, també.
Ah, sí?
40.
40, home.
40.
Em sembla també una mica bèstia, eh?
No, home, perquè...
No, el volum d'un rentaplats és molt bèstia, eh?
I a les cassoles. I a les cassoles.
Sí, sí, sí. Bé, jo ho poso tot, eh?
Magnífic. Sí, sí. Doncs és així. Quan parlem de rentaplats, estem parlant de
rentaplats. Sí, pobre rentaplats. No, la nit, sempre. Un cop cada dia, la nit.
Avall, molt bé.
I escolta, no hi cap re, eh? Que no toqui... Que no toqui, no, com no, es no, diu, no. L'hèlice,
sí, 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 sí.
Que no...
Nosaltres igual. Creia que érem uns friquis, però ja veig que som dos.
No.
La galla de la dutxa, ja ho tenim nosaltres. I això sí que és de friquis, ho reconec. Si eren tres TV3 a casa meu, veuria com a les dutxes dels meus fills i a la meva, ells, per voluntat pròpia també, tenim una galleda. Mm-hmm. Perquè l'aigua aquella que surt fredeta, a la galleda. I la galleda la farem servir o per regar les plantes...
T'haig de dir que a casa meva el crac és el fill d'11 anys. El fill d'11 anys...
La meva filla també, sí.
És, amb els números de litres seva dutxa del descalcificador, per tant, litres exactes, és la persona que menys litres gasta.
Magnífic.
Ell obre just, s'ensabona, té la sort de tenir un cabell que sempre està en punxa i no d'això, i pam, tanca, obre, tanca.
Magnífic.
No està res. Som incapaços, els altres.
Nosaltres tenim un rellotge de sorra d'aquells petitons que ens va regalar la Fundació Terra fa molts anys, fa més de 20 anys.
La Fundació Sorra.
Fundació Terra, es deia, ja. Que era la del Jordi Miralles,
sí,
te'n recordes?
Sí, que li van robar el nom als de Telefònica.
Als de Telefònica.
Robar, no, li van comprar per un mòdic preu.
Sí, sí.
I doncs, després...
En aquest cas... Girem aquest rellotget petit de sorra per veure qui és i això és la voluntat de cadascú. Bé, en tot cas, la galleda de la dutxa. I la tercera i la quarta, o sigui, la quarta, la més eficient. La clau de pas. Clinca, un quart. Ja ho hem fet.
Un quart de volta.
Ja ho hem fet. Hi ha un moment que si et passes una mica,
no.
Comences a tenir problemes...
Oh, clar, la rentadora s'atura, no arrenca...
Estem d'acord.
Sí, sí,
però
sí,
ja
sí,
fins
sí.
Que arribes aquí, has de fer un parell de proves, claca, queden allà.
Uh-huh.
Allò és tancar la general. És a dir,
sí,
que
sí,
aquí,
sí,
és, si fas un 25% de volta, és un 25% d'estalvi. I la gent em dirà, escolta'm, fins a aquests extrems hem d'arribar? I jo els hi dic, ara sí.
Ara sí, acabem.
El concurs.
Un concurs que ens porta aquesta pregunta. Quina és la forma més ràpida i fàcil de retallar el consum d'aigua? Un 25%. El lot de productes Pastoret amb diversos tipus de iogurt és el premi. De la setmana passada, Meteoambient i Meteotemps, la pregunta que ja té guanyadora és de la ciutat de Lleida. Mas Mimó, el Mimó es troba al peu de Montserrat o del Montseny? Doncs al peu de Montserrat. El lot de càpsules de cafè novell compostables de residu zero, sobretot ecològiques i de conreu ecològic, el que dèiem, és el premi. O bé 5 paquets, o bé també el quart de quilo de cafè amb gra, 5 paquets, o el quart de quilo de cafè molt, de 5 paquets. Una de les tres coses, la Flora Jiménez de Lleida ha de triar.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Patinets elèctrics, 30.000 multes en el primer any.
La gent pensarà
vaja,
que...
vaja, és que en podrien haver posat 200.000.
La gent pensarà en aquest programa, Francesc Mauri, que estem que la tenim ficada amb el tema dels patinets i que no ens agraden els patinets
no,
i que estàvem anti-patinets.
No, escolta, patinets forever... I la intermodalitat, poder canviar de transport, arribar en la teva fàbrica, el teu lloc de treball allunyat, que abans hi arribaves amb cotxe. Sí, és magnífica l'eina. Però clar, entén-me.
La implantació
escolta,
a la ciutat...
a mi m'agradaria amb una assegurança, m'agradaria amb un llum al davant i al darrere, m'agradaria amb un casc, m'agradaria sempre per la calçada, m'agradaria.
El que passa és que la implantació d'aquest vehicle de mobilitat privada, d'aquest vehicle de mobilitat individual, digue-li com vulguis, no està funcionant. I pinta que serà, que pot esdevenir la història d'un gran fracàs. No té rebuig, comença a tenir rebuig social més que la bici. Aquí vam tenir l'alcaldessa de Barcelona i va dir que era un problema per l'Ajuntament, no sabien com gestionar-ho. I ara jo voldria extendre aquesta situació, perquè sempre que parlem de patinet elèctric i de conflicte viari parlem de la ciutat de Barcelona. I ara ha sortit aquest informe que diu que l'any passat es van posar 30.000 multes als patinets elèctrics a les 10 ciutats més poblades de Catalunya, i que això és un equivalent a 60 multes al dia. Però si mirem prim, evidentment que Barcelona surt la que té, que està al capdavant en número total, 21.000 multes. Evidentment, això ja no calia. Multes, compte, que no és una estirada d'orelles, entre 100 i 1.000 euros. Poca broma. És a dir, que el patinet et pot sortir caríssim. En tot cas, Barcelona està al capdavant en número total, però si filem una mica més prim, que és el que he fet jo amb una informació que està a l'abast de tothom, és dividir i fer números de la mitjana de multes per habitant. Ja no per volum total, per habitant. És tan simple com agafar les dades que ha donat el servei de trànsit i el número de multes i veure quines d'aquestes 10 grans ciutats de Catalunya, qui és qui, i dividir per ciutadans, no dividir per ciutats. I aquí comencen a saltar les sorpreses. En aquí, evidentment, continua sent important el pes de Barcelona, però cuidado que cau fins a la 8a plaça. La primera ciutat en aquesta classificació és Badalona. La segona és Sabadell. La tercera, Terrassa. La quarta, Tarragona. I la cinquena, Mataró. No hem arribat a Barcelona encara. I encara queden de paia pel mig. És a dir que això no és un problema de Barcelona exclusivament.
Clar, però
els ciutadans de Sabadell estan fins al monyo dels patinets.
Però què els hi passen als ajuntaments, com passa l'altre dia que reclamàvem a veure si s'atrevia algun ajuntament català, com amb l'entrevista amb l'Ada Colau, que li dèiem, escolta'm, l'1 de desembre del 2023 Nova York prohibeix el gas a la ciutat. Nous edificis, rehabilitacions, no? És la primera ciutat gran del món, la ciutat de les ciutats, que arriba això i diu, bueno, és que clar, nosaltres la legislació no ens ho permet fer. Clar, amb els patinets estan lligats de mans i peus, perquè clar, si el senyor Pere Navarro i el Congrés o qui fa les lleis no diu que hi ha d'haver una assegurança, que hi ha d'haver una matrícula, que hi ha d'haver, etcètera. Clar, ens estimbarem en 3 dies.
Però fixa't, el conflicte, fixa't, és que, clar, quan parlem de conflicte amb el patinet, mira el Servei Català de Trànsit, les normes que tenen, el que prohibeix. És que És brutal. És com dir, miri, està prohibit pegar-se un tret al cap. Està prohibit. Està prohibit donar-se un cop de martell amb un ull. Està prohibit... O sigui, coses que són de primer, de bàsica, de seguretat. De seguretat teva, no dels altres. De la teva pròpia seguretat. Coses que remarca el decret del Servei Català del Trànsit. Mira, circular per les voreres i zones de vianants. Jo ja ho he comentat. Circular per vies interurbanes, autopistes i autovies. Compte amb aquest tema. Anar a més de 25 km per hora. Però qui és? Qui és que va a sobre d'un patinet elèctric a més de 25 km per hora perquè hagi d'haver provocat que el Servei Català de Trànsit ho hagi de remarcar? Escolta, però quin tipus de ciutat, quin tipus d'usuari tenim?
La bici elèctrica que tenia abans de la lesió, quan jo anava 18-20 per hora per la ciutat...
I és infinitament més segura que el patinet.
I em semblava que volava.
Tu te'n recordes
és
que fa...
És a dir, do... sí. Clar...
Tu te'n recordes que fa 2 anys... No, va ser abans de la pandèmia. Ja comencem a dividir abans i després de la pandèmia. Abans de la pandèmia vam donar un informe de l'Hospital del Mar sobre les entrades d'urgències que tenien de ciutadans que s'havien estimbat relacionades amb el trànsit. Era ja un 20 o un 30% de patinets. I no eren rascades, no eren cops, no eren...
Clar.
Eren gent que quedava hospitalitzada i gent que havia de passar per quiròfan.
Oh, clar, a 20 per hora, bé, sense patinet, que transportin i et fumin picar contra un objecte.
Una altra norma que ha hagut d'incorporar el Servei Català del Trànsit per regular la circulació amb el patinet. Aquesta quedaràs acollonit. Anava a dir acollonit, però no m'ho recordo.
I el que anava, 118 per hora, allà a Cornellà?
Bueno, aquesta. Pujar més d'una persona. Què vol dir? Que van dues persones amb un patinet elèctric a més de 25 km per hora?
Sí, i pares o mares amb fills. Allà a Terrassa,
prohibit,
jo em veig.
Prohibit modificar l'estructura del patinet. És a dir, tunejar-lo. Que estan convertint els patinets en una mena d'andròmina voladora que va pels carrers com si fos l'Halcón Milenario. Què ens està passant? És per això que en aquest espai no tenim mania als patinets.
Perquè entenem
que és una solució...
Els necessitem.
Els necessitem. Ara, els... incívics que fan servir el patinet com els hi rota, els haurem d'assenyalar. Perquè no era això, companys. Com deia aquell, no era això.
El concurs.
Quantes multes van rebre l'any passat els usuaris de patinet elèctric pel seu mal ús? Doncs les respostes amb mi, tio Mauri, @catradio.cat. I el premi, el cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. A la setmana passada, Meteomar, on tenen els ulls les galeres? El premi, un portafolis que inclou blog Gentilesa de Pesca Neta. La resposta era al costat de les pinces i la guanyadora és la Rosa Bort. Adeu a la cimentera de Montcada.
Aquí tenim...
És que, clar, Montcada estaríem d'acord que és el municipi més trinxat de Catalunya.
D'Europa.
D'Europa?
Hi ha informacions que diuen infraestructures viàries.
Sí, home, sí.
Tren. El tren.
Línies elèctriques. La cimentera.
La cimentera.
Què més hi ha per fragmentar la ciutat?
Què li falta a aquest pobre municipi, que per una altra banda és una gent...
El pas d'un tornado obriria una altra via.
És un tema que m'ho estava pensant, perquè és un tema que a mi ja saps que quan hi ha per mig els tribunals no m'agrada entrar, perquè no crec que sigui l'escenari, el millor escenari per intentar aplicar mesures...
El sentit comú.
Ah, efectivament. quan entrem pel jutjat ja tot el sentit comú ja salta pels aires i queda en mans de la justícia. Però tot i així, És important el que vull comentar. Mira, a finals de l'any passat el Tribunal Suprem va desestimar els darrers recursos que va presentar la Farc i el CIM, que perquè tothom ens entengui, és
el dels sacs de ciment.
És l'Aslan, m'entens? Sí. Perquè la gent ens entengui, és l'Aslan. Doncs la gent de l'Aslan va presentar unes al·legacions contra... no era el tancament, però no els hi donaven permís per continuar amb la seva activitat. Aquesta ordre va venir del Tribunal Suprem, insisteixo. Per què va venir del Tribunal Suprem? Perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar l'adopció de les mesures que condueixen al tancament, la clausura i el precinte de l'activitat de la planta. Això és l'ordre que surt del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Qui està a favor del tancament de la planta? Evidentment que està, els que porten tants anys, l'agrupació de veïns del barri de Can Sant Joan de Montcada i la plataforma anti-incineració. No és ben bé contra l'activitat del ciment, sinó contra el que s'està cremant als forns perquè aquella planta pugui produir, que no només és carbó, que no només són energies fòssils, sinó que també entren residus, i aquí entrem en un escenari una mica més complicat, no només pel medi ambient, sinó també per la salut.
I el funcionament de la planta, clar, partícules en suspensió, etcètera.
Però t'haig de dir una cosa, perquè vull que això quedi molt clar.
No conec el tema.
Però està molt bé que ho diguis. No és el mateix els filtres i els sistemes de reducció i de captació de partícules i de retenció de contaminants que té la planta ara que els que tenia fa 40 anys o fa 20 anys.
Segur.
És a dir, s'ha millorat moltíssim. Què és el que diu la planta? Tot ve per una errada. T'ho vaig a llegir exactament, perquè és per una errada de tramitació. És a dir, el que va passar és que l'any 2009, crec que va ser, li van denegar continuar amb l'activitat, per la qual cosa ells havien de presentar uns informes. Mm-hmm. Aquests informes, no em diguis com, però es veu que no es van presentar o no es van tramitar de la manera adient. I aquí ve quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya actua en funció d'aquests informes i determina que s'executi aquesta sentència. L'antiga Conselleria de Territori i Sostenibilitat, estem parlant de fa molts anys, va decidir fer una mica de... Bueno, entenem que es prepari un altre informe i que es presenti. Això és el que està fent la planta. És a dir, l'empresa finalment no és la responsable, d'acord? L'únic que està fent és fent els deures, que m'han dit que presenti uns altres informes. Vinga, els vaig a fer. Però, entremig, el que ha dit el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya és que aquesta planta, no, la seva activitat és perjudicial pel medi ambient i per les persones. I això s'ha determinat. Clar, davant d'aquesta situació, el que ha fet amb tot el sentit comú és del govern municipal, d'en Comú Podem i d'Esquerra Republicana, és dir, compte, un moment, perquè aquí tenim un conflicte claríssim i ara ja és un conflicte judicial. Què pot donar aquesta situació al tancament de la planta? Què és el que podria passar? Que 300 persones es quedin sense feina. Mala peça al taler. És una situació conflictiva. És una situació que indesitjable, que no haguéssim hagut d'arribar a aquest extrem. Què ha passat aquí? Hi ha hagut mals entesos. La planta diu que està fent els deures, que ha aplicat totes les normes ambientals que obliguen a retenir. Però, en canvi, la justícia diu que aquesta activitat, ho ha dit el Tribunal, i el Tribunal Suprem ha denegat aquesta possibilitat, ha dit que s'ha d'executar l'ordre de tancament.
Més enllà del Tribunal Suprem,
ja està. La Generalitat ara és la que està o tramita d'urgència aquest permís, aquesta concessió, aquests papers que possibilitarien que l'activitat continués, o decideix atendre l'observació de l'Ajuntament i la demanda dels veïns i executa l'ordre del tribunal i demana l'ordre de... És a dir, que ens podem trobar en un escenari de tancament de la planta, és perfectament viable. Uh-huh. I doncs... jo des d'aquí dic que no estic content. Jo des
no estàs content que la tanquin?
No estic content que aquesta hagi acabat d'aquesta manera. M'entens? Uh-huh. És a dir, que parlant... Hem tingut molts anys per parlar i per atendre, i haguéssim hagut d'escoltar els veïns, i haguéssim hagut d'escoltar la gent de la plataforma, m'entens? Ara estem en una situació de no sortida. I els treballadors, evidentment, molt empipats.
Uh-huh. Perfecte. Seguim.
El concurs.
A quin municipi es troba la cimentera que hauria de tancar per ordre del Tribunal Suprem? Fàcil. I els premis no, però sí les respostes a meteomauri@catradio.cat. I de la setmana passada, el Meteotaula, la pregunta deia: el tap del vi de postal La Creu Blanc 2018 és de plàstic ecològic, de suro de l'Albera, de suro de les Gavarres o bé de suro de Càceres? La resposta era suro de l'Albera. La Paqui Molina de Vilassar de Dalt l'ha encertat. Paqui, t'emportes un estoig premium de torrons i mels alemany. Hi ha de tot. Rajola de xocolata, ametlles garrapinyades, vinagre ecològic i, sobretot, molta mel.
Quin temps farà?
Què tal? Doncs toca anar acabant en aquest final del programa 499. La setmana que ve, el 500. Què farà aquest cap de setmana? Doncs tenim canvis, però tenim canvis, primer, a l'interior i Pirineu, pel que fa a temperatura, perquè baixaran a l'interior i al Pirineu, es mantindran a la costa, prou baixes que han estat aquests dies, màximes de 15, 18, 19 graus, no seran més baixes al cap de setmana, però sí que després d'aquests 3 dies de calor, avui especialment i ahir a Catalunya, doncs aquest dissabte i diumenge la temperatura va cap avall. Insistim, no a la línia de la costa. Dissabte de sol al matí, vent als dos extrems de Catalunya, fort, i a la tarda, a partir del migdia i la tarda, ruixats de neu al Pirineu, cota 1.500 metres, no haurien de ser importants, i alguns ruixats al nord-est de Catalunya, localment amb moderada intensitat. Diumenge s'hauran retirat els ruixats al nord-est. El temps serà assolellat amb alguns núvols i el vent continuarà bufant als dos extrems del país. I atenció al Pirineu, perquè la neu caurà durant tot el dia al vessant nord, Vall d'Aran i zones d'influència, i durant la tarda-nit podria saltar al vessant sud i, per tant, nevar a qualsevol punt per sobre de 1.200-1.300 metres. Això durarà poquet i la setmana vinent encara no està clar, però no hi ha pertorbacions actives a la vista. Ja veurem si algun ruixat puntual i local. Ara per ara, pinta la setmana que ve bastant tranquil·la, però insistim que caldrà esperar a la setmana vinent per acabar-ho de confirmar. I anem acabant. Dissabte, amb peticions a la carta. Sergio Guzmán, excursió pels ports. Pere Rodríguez diu esquí, si es pot a Masella, com estarà la neu. I la Magda Ferrer, calçotada familiar a Igualada. Doncs pels ports, vent, fresca, no ha de ploure. Magda Ferrer, calçotada familiar a Igualada, tampoc ha de ploure. Fresca, fora del sol. El sol, doncs, el sol escalfa. I el Pere Rodríguez diu esquiar si es pot a Masella, encara es podrà esquiar una miqueta, ni de bon tros a tota l'àrea de la muntanya. Com estarà la neu? Doncs transformant, regelant a la nit i neu primavera a migdia. Diumenge, Albert, Cambrils, doncs vent. Dia de vent i de sol. Montse Sastre, trobada d'amigues a Mollerussa. Ai, doncs Mollerussa, la capital del Pla de l'Estany, trobareu un diumenge de sol i una mica de vent, fresqueta a l'ombra, sol que escalfa. Cap de setmana, Rosa Picard, cap de setmana, diu a Pals. Quima Pastora, a Vall de Roures. En principi, a Pals, tot el cap de setmana, tramuntana, domini del sol, però dissabte a la tarda algun ruixat, ben dinat. Quima Pastora, Vall de Roures, també el cap de setmana, però també pregunta la setmana que ve. Queda lluny, però en principi fins dimecres, dijous, més enllà no és que no ho sabem. Pintaria sol, núvols alguns dies, fred de nit, fresca de dia, però el sol bonança. I Setmana Santa, així en genèric, Àngel Casado, Camprodon, Rosa Ponsa, Palamós, Laia C., dilluns, dimarts i dimecres, diu que van al Priorat. M'atreveixo fins dimecres, si ho considereu Setmana Santa. Si anem als dies festius, és que no m'atreveixo, perquè queda molt enllà, i a 8-10 dies vista els mapes del temps ballen moltíssim. Tant a Camprodon com a Palamós com al Priorat, fins dilluns, dimarts i dimecres no hauria de ploure, sol i núvols, i en principi sense precipitació. Vent potser en alguns punts, i fresca de nit i bonança de dia.
El concurs.
Aquest incendi forestal del País Valencià, al límit amb l'Aragó, la comarca de l'Alt Millars, quan va cremar? Més o menys de 4.000 hectàrees? Quan ha cremat? Més o menys de 4.000 hectàrees? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, arbequina del Priorat i de Prior Day és el premi. De la setmana passada, si el baròmetre marca 1.000 hectopascals, la pressió és alta o baixa? La resposta era baixa. Lluís Amat, de Barcelona, t'emportes una ampolla d'oli verge extra arbequina del Priorat de Prior Day, concretament de quart de litre.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Amb una fotografia del Priorat, el cel variable al Molar, finalista de la setmana, l'autor, el Pau Bonet. És una foto del 26 de març amb un Priorat que intenta verdejar en aquest principi de primavera extraordinàriament sec, amb un tapís de cúmuls mediocris, cel blau i el relleu del Priorat. Farem el programa 500 Meteomauris, imagineu-vos. Serà dijous sant, però hi serem. I bé, us intentarem acostar la previsió per aquells dies pròpiament festius de la Setmana Santa. Farem balanç de les pistes d'esquí. I bé, content, 500 programes, 10 anys i mig, a la sintonia digital de Catalunya Ràdio, que no en antena, orgullosos igualment, i caminant cap als 80.000 seguidors a Twitter. Som el segon programa de Catalunya Ràdio i del món digital d'aquesta casa amb seguidors a Twitter. Orgullosos, moltíssimes gràcies per la confiança. Continuarem fent guerra si aquest món ens ho permet. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter, perquè com us hem dit som digitals. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, a punt d'ensumar el mes d'abril. Que vagi bé.